Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Estem pendents dels partits de seleccions que de moment ens estan deixant actuacions destacades dels jugadors del Barça i problemes pel Real Madrid, atacat pel virus FIFA. S'ha lesionat Vinícius en el Colòmbia-Brasil. Estem pendents de l'abast d'aquesta lesió, que pinta és muscular, i s'ha confirmat que Camavinga estarà més de 2 mesos de baixa després de lesionar-se en un entrenament en França, en una acció amb Dembélé. Està tothom tocant fusta per no perdre futbolistes que venen partits importants. De moment, el Barça, cap notícia negativa. Al contrari, molt bé Yamal, que va ser titular i va fer un gol amb Espanya. Molt bé també Araujo, que va marcar un bon gol amb l'Uruguai en la victòria 0-2 davant de l'Argentina, i ve també Cancelo, que també va marcar en Portugal, el 0-2 davant Liechtenstein. Els Joaos van ser titulars tots dos. De seguida repassem tot el que ens ha deixat la jornada de partits de seleccions, que és molt, i el que tenim per davant el cap de setmana. El Barça, Joan Laporta, ha donat suport total públicament a Xavi. Ho ha fet en unes declaracions als mitjans del club durant una visita a les obres del Camp Nou. Diu el president que estan ben situats en totes les competicions i que amb la recuperació dels lesionats l'equip anirà a més. Després l'escoltem. I tenim clàssica la Lliga Femenina aquest diumenge. A les 12 del migdia, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Barça-Real Madrid, amb el dubte al Barça d'Alexia, amb unes molèsties al genoll. El Barça líder, 24 punts. El Real Madrid segon amb 21. El partit el podreu seguir per cope.es i aplicacions. El Levante Les Planes ha de visitar aquest cap de setmana, concretament diumenge a la tarda, al Betis. A segona divisió, una altra batalla important per l'Espanyol. Demà a les 9 de la nit, Espanyol Elx. A l'Espanyol està 6è, a l'Elx 9è, però només a 2 punts de l'Espanyol. Serà el debut de Ramis a la banqueta a Cornellà. Després l'escoltem, que ha fet ja el tècnic roda de premsa aquest matí. A l'Andorra visita diumenge a la tarda el Villarreal B, és duel en zona baixa. En bàsquet, al Barça li toca reaccionar a l'Eurolliga després de la derrota a la pista del Baskonia en un mal partit. Avui rep el València al Palau. En handbol, victòria del Barça en Champions a la pista del Wisla Plock, 25-28. En tennis està jugant Alcaraz contra Medvedev a les ATP Finals a Turí. Si guanya, es classifica per semifinals. Si perd, haurà d'esperar a que Rublev li guanyi a Zverev. Ara mateix domina Medvedev el primer set per 3-2. Ja esperen en semis Djokovic i Sinner. En motor tenim Fórmula 1 a Las Vegas. Aquest cap de setmana no ha començat bé la cosa perquè una etapa de claveguera mal fixada ha obligat a suspendre els primers lliures, causant desperfectes al cotxe de Carlos Sainz. En motos tenim Gran Premi del Qatar. I en waterpolo, el Mataró es va imposar al Sabadell en partit de Lliga Femenina. Són duels espectaculars. Aquesta vegada se l'han endut les de Dani Ballar per 7-10. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la parella habitual dels divendres, el Petón i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si creieu que el Madrid li pot donar una ensura al Barça aquest diumenge en el Clàssic. Creieu que sí al 31%, que no al 69%. En clau espanyol, arriba demà la primera victòria de Ramis. Creieu que sí al 56%, que no al 44%. Bastant ajustat. I en clau Girona, quin dels dos internacionals ucraïnesos us agrada més? Està aquesta enquesta al 50%. 50% Sigankov, 50% Pardovic. L'Héctor García està avui al control de so. L'Eudo Badia a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de 400 gramos y más ofertas como el gambón de 20 a 30 piezas por kilo a solo 8,19 € el kilo. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
You make me feel like
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui divendres, quan passen gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda amb el repàs de les notícies que ens està deixant la jornada de partits de seleccions, que són moltes i, de moment, són agradables pel Barça. Una d'elles, el gol ahir de Lamine Yamal.
Gavi mete el balón, lo hace para Merino, Marino con Selu. Llega el chaval, recorta. ¡Qué golazo mete el Yamal! ¡Y gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Qué gran gol!
¡Qué clase tiene el Yamal! ¡Qué pedazo de chicharra acaba de marcar España! ¡Y gol de Yamal!
Molt bon gol del jove futbolista del Barça, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Obria la victòria d'Espanya davant de Xipre. Molt bona primera part, la segona va sobrar, eh?
Sí, perquè al minut 28 la cosa ja estava sentenciada amb el 0-3 que havia fet José Lu, la segona part dintre d'un partit d'inventari, va ser de més inventari encara, i van aprofitar el combinat local, el combinat de Xipre, per retallar diferències. Un partit, doncs, que va convocar o va concentrar David Raya, titular a la porteria, i no Unai Simón, els debuts de Grimaldo, d'Aleix García, de Riquelme, la lesió d'Oyarzabal potser el punt negatiu, i aquest gol de Lamine Yamal, eh? No li demanava Lewandowski el punt de penal, així que en lloc d'escollir el xut al pal curt, com va fer davant l'Alavés, va dir no. Primer deixo enrere el porter, després llenço a terra.
Dos retalls.
Primer el porter, després el defensa central, i ja a porteria pràcticament buida feia aquest espectacular gol que consagra Lamine Yamal, doncs, com una de les joves promeses, pràcticament titular indiscutible ja pel Manolo Lama d'aquesta selecció espanyola. Molt feliç el nano pel gol, molt feliç el seleccionador Luis de la Fuente per l'aportació de Yamal en aquesta tercera compareixença amb Espanya.
Bueno, pues yo he visto la pelota ahí, he visto que tenía el portero delante, pues he recortado hasta quedarme solo. Pero muy bien, muy contento por la victoria del equipo y por poder ayudar con el gol. Como también gracias a mis compañeros, porque me ayudan mucho en todo el campo. Yo creo que se nota mucho, pero nada, muy feliz.
Y también, pues bueno, un comienzo del primer tiempo excepcional. Y ha hecho, pues bueno, pues él tiene ese talento para solucionar esas situaciones complejas que para otros futbolistas pueden serlo, para nosotros pueden ser complejas, y sin embargo para él seguramente lo ha hecho con total y una naturalidad pues fuera de lo normal, ¿no?
I ja està, avió de tornada cap a Espanya, no hi haurà cap convocat d'urgència per la lesió de Yarzabal, i com que Escòcia i Geòrgia van empatar, ens cal un puntet diumenge davant precisament del conjunt georgià per certificar la primera plaça d'aquest grup A.
També va marcar el blaugrana Araujo amb la selecció d'Uruguai.
Vean a Viña, cómo sigue peleando, le ganó la pelota a Nahuel, sigue Viña con el centro, quien llega a segundo palo, Ronald Araujo, ¡gol!
També d'Araujo per obrir el marcador, Gil, en aquest Argentina 0, Uruguai 2, que va ser una bona batalla, eh?
El futbol modern, centrada del lateral esquerre i arribada del lateral dret per impulsar la pilota al fons de la porteria. Ja et deia ahir que Araujo jugaria de lateral dret, però és que va obrir el marcador amb aquest gol al minut 41 en un Uruguai-Argentina-Argentina-Uruguai de les velles èpoques, eh? Amb joc trebat, picabaralles entre els jugadors, etc etc, com en els vells temps. Però compte, t'explicaré una cosa. Dearo, apaga la ràdio. Brasil no perdia en 38 partits en l'eliminatòria sud-americana i Uruguai no li guanyava des de feia 22 anys, fins que va arribar Bielsa. Argentina no perdia eliminatòries sud-americanes a casa 24 partits. Uruguai mai li havia guanyat a Argentina jugant com a visitant, fins que va arribar Marcelo Bielsa. Dearo, ja pots obrir la ràdio. Pas a vuela micrófono d'Araujo per zona mixta, perquè Uruguai agafava el vol de tornada després del partit, evidentment satisfet per aquest golet i per aquesta gran victòria de l'Uruguai a territori argentí.
Un sueño, meter a hacer mi primer gol en la selección. Siempre lindo estar acá, representar mi país y nada, muy, muy feliz.
Campeón del mundo.
Sí, la verdad que sí, jugamos contra una gran selección, veníamos mucho tiempo invicto. Decía que hacía mucho tiempo que no ganábamos acá. Bueno, contento por lo que está haciendo este grupo, la verdad que estamos trabajando muy bien y se ven los resultados. Yo creo que somos una selección que tenemos que proponer y cuando podamos los laterales soltarse. No es mi característica, ¿no? Estar ahí arriba, subir. Me siento más cómodo jugando defensa central. Pero bueno, cuando me toca siempre intento aprovechar y bien contento.
Sí, mira de conversa-li al Marcelo Bielsa, que el teu és central i no lateral. El que deia, bé, va ser un Uruguai-Argentina, Argentina-Uruguai de les velles èpoques. Destaca sobretot una picabaralla entre jugadors on un futbolista de l'Uruguai, Ugarte, li diu a Rodrigo de Paul que no li faci la rosca a Leo Messi, li diu d'una manera més sexualitzada el tema, li diu que deixi d'estimar a Leo Messi d'aquella manera, i això provocava la reacció després en el flash interview d'aquesta manera del crack de la selecció argentina.
Nada, prefiero no decir lo que pienso, pero bueno, esta gente tiene que aprender, la gente joven tiene una buena camada, una buena selección, pero tiene que aprender de los mayores a respetar, porque este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto.
Una cosa és una cosa i una altra cosa és una cosa, i més si no tens galons de lideratge sobre el camp. Això pel que fa a l'Argentina Uruguai. Passem al Colòmbia-Brasil, no?
Sí, que Rafinha va ser titular en aquest Colòmbia 2, Brasil 1. Bon partit de Rafinha, que va tenir un parell o tres de bones ocasions per fer gol, però aquí, Gil, la notícia està en Vinícius, eh?
Sí, senyor, 82 minuts va jugar el futbolista del Futbol Club Barcelona, va ser substituït per Endriqui, un Brasil que es va avançar en el minut 4 amb un gol de Martinelli, però que veia al minut 27 la substitució de Vinícius. En principi, per un problema muscular idèntic el que va tenir a començament de temporada i que li va fer perdre's una bona part de partits amb el Real Madrid. En zona mixta, el mateix Vinícius confirmava per on van els trets de la seva lesió.
Crec que ha estat la mateixa lesió de la darrera vegada. He rebut un cop i m'he ressentit més tard, però demà farem proves i veurem. Pel que diuen els metges, és difícil que jugui contra Argentina, però s'intentarà.
Vull entendre que Vinícius no disputarà el partit contra Argentina i que el Madrid apretarà una mica per fer tornar el futbolista i fer-li passar proves. Un Real Madrid que està absolutament de pega amb les lesions perquè, com comentaves, Camavinga, trencament del lligament lateral del genoll, en principi les primeres estimacions diuen 10 setmanes de baixa d'un futbolista que ara mateix havia agafat el comandament de la sala de màquines del Madrid i que estava en un estat de forma autènticament dolç. A més, la lesió es produeix de manera absolutament fortuïta quan, en un entrenament de la selecció francesa, Dembélé li cau a sobre.
Sí, sí.
Les primeres exploracions parlaven d'un cop al genoll, però les segones exploracions ja detecten aquest trencament del lligament lateral que provoca, vaja, que la llista de lesionats del Madrid s'incrementi d'una manera espectacular. Courtois, Militao, Tchouaméni, Camavinga, el mateix Vinícius, Ceballos no recupera, Arda Güler tampoc, o sigui que anem a veure amb quins futbolistes pot comptar Carlo Ancelotti quan arribi la represa de la Lliga al camp del Cádiz.
També va marcar Cancelo en Portugal.
Sí, senyor, la visita al camp del Liechtenstein. El primer gol el va fer Ronaldo, missió incomplida. Ronaldo ja és el màxim golejador de les fases classificatòries d'aquesta Eurocopa. I al minut 57, João Cancelo posava el 0-2. És una pilota profunda que busca el lateral dret. El porter Bugel surt, no se sap ben bé a lo que surt. Total, que Cancelo, amb un toc de pilota, deixa enrere el porter, es busca el forat i pel pal llarg fica la pilota a la porteria de Liechtenstein. Un João Cancelo, doncs, que va tenir aquesta participació de 87 minuts en aquesta victòria de Portugal davant de Liechtenstein, exactament igual que João Félix, que també va disputar 87 minuts en el combinat de Bob Martínez.
Tot això ha passat a les últimes hores, que no és poc, a les properes hores que tenim per davant.
Doncs mira, avui divendres, tres plats, eh? Juga Polònia davant de la República Txeca. El combinat de Lewandowski té un partit decisiu per la segona plaça, mentre que la Dinamarca de Christensen juga a casa davant d'Eslovènia en un partit que ha de resoldre el liderat del grup. I atenció també al Itàlia-Macedònia. Itàlia té 3 punts menys que Ucraïna i un partit més. I, a més, se la jugaran de manera directa Ucraïna-Itàlia el proper dilluns. Això avui divendres. Dissabte, Bielorússia-Andorra. Països Baixos-República d'Irlanda. No pot relliscar Holanda per mantenir la segona plaça. I França-Gibraltar amb Koundé. I ja en la jornada de diumenge torna a jugar Portugal, en aquest cas a casa, rebent la visita d'Islàndia.
Mira que bé, ara marxem a Sitges. Allà està el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan, des de Sitges, des del Belí a Sitges. Aquí entre Aiguadols i Sitges com a tal.
Oh, que bé, quina bona ubicació. Què fas aquí?
Doncs tenim l'11è dia de l'entrenador que organitza la Federació Catalana cada any. Ens convoquen. Abans era a un hotel a la sortida de Barcelona, aquesta vegada és la primera a Sitges, i venen entrenadors de primera, directius, gent del món del futbol, i en aquest cas vindran, perquè comença a tres quarts, en una estoneta, vindran Fernando Torres, Xavier García Pimienta, l'exentrenador del Barça B i ara entrenador de Las Palmas, vindrà Fran Garagarza, el director esportiu de l'Espanyol, també estarà Quique Cárcel, l'home que porta tot al Girona en la parcel·la esportiva, l'exdirector esportiu del Barça femení, Markel Zubizarreta, i també la jugadora del Barça femení, Mariona Caldentei, entre molts dels convidats que vindran. Acaba això a la nit, i bueno, a veure si algú ens atén, algun Pimienta o algun dels entrenadors o directors esportius que venen, a veure si parla una estona amb nosaltres, amb els companys que som aquí de premsa, i xerrem amb ells una estona, a veure què ens diuen de l'actualitat del món del futbol.
Molt bé, un parell de documents en clau Barça. Víctor, Laporta ha donat a les últimes hores suport públicament a Xavi després que ho fes fa uns dies d'Eco.
Sí, era la primera vegada que ho ha fet, que ha verbalitzat aquest suport Joan Laporta en les últimes setmanes, sobretot després del joc del Barça, resultats, de les crítiques que començaven a aparèixer sobretot a l'entorn barcelonista. Ho va fer ahir, els mitjans del club van visitar les obres per segona vegada, la segona vegada que visitava la Junta de Laporta les obres del Camp Nou, ho feia acompanyat de directius com Helena Fort, Xavier Barbany, Miquel Camps, i en un moment, amb el casc, amb l'armilla posada, doncs va atendre els mitjans del club, va explicar la situació de les obres del futur Camp Nou, i també que està amb Xavi Hernández, que és l'entrenador que toca ara per la banqueta del Futbol Club Barcelona i que no tenen cap dubte que és el que ha de dirigir la banqueta del Futbol Club Barcelona també en els propers partits i durant tota la temporada.
Jo el veig bé, estem a la pomada, això és molt important, eh? Estem a la Champions ben situats, estem a la Lliga ben situats. El que vull deixar ben clar, que ja ho ha deixat el Deco i ja ho han deixat directius de la meva junta, que estem totalment al costat del nostre entrenador, que és un orgull tenir el Xavi d'entrenador per la seva qualitat professional i per la seva qualitat humana. Som una pinya que tanquem files, que en aquest moment és molt important estar junts. Ara tenim un període que es poden recuperar els lesionats i tindrà doncs el Xavi tots els efectius disponibles. Estem a la pomada i estem ben situats, i l'important, recordeu que és com s'acaba, no? I aquí s'està treballant per estar forts quan s'ha de fer el ruix final.
De les obres, ja ho dèiem ahir, per cert, deia Joan Laporta, que van a bon ritme i que a finals de 2024, és d'aquí un any, al novembre, tornaran al Camp Nou. I també hem escoltat a les últimes hores a Lamine Yamal, després del partit d'Espanya, de la victòria del seu gol. Més minuts, un golaç, va parlar a Lamine Yamal i li van preguntar per la polèmica de la no salutació de Robert Lewandowski.
Yo ya lo he explicado, son cosas que pasan dentro del campo, nada, como un compañero más, me llevo muy bien y no hay ningún problema de vestuario, estamos todos muy bien y muy contentos.
Recordem que ja Lewandowski va tancar el tema el primer dia que va arribar a la concentració de Polònia en roda de premsa, ja va dir el que havia passat, que havia quedat al terreny de joc i que no anava més, i ara Lamine Yamal tanca aquesta polèmica entre ell i Robert Lewandowski.
Molt bé, doncs com diu Joan Gaspar, tema Sanjat i punto, l'equip avui ha fet festa, el primer equip del Barça que tornarà a la feina dilluns. Víctor, mantenim les línies obertes per si hi ha novetats. Una abraçada.
Perfecte, una abraçada a tots.
Fem una pausa i de seguida la prèvia del clàssic de la Lliga Femenina de diumenge, Barça-Real Madrid a Montjuïc.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y el Corte Inglés.
Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos.
Coches, muñecas, bicis y patinetes.
Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras.
Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en el Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Una de les grans cites esportives del cap de setmana, aquest clàssic de la Lliga Femenina, diumenge a les 12 del migdia, Montjuïc-Barça-Real Madrid, un partit que, repeteixo, podreu seguir per cope.es i aplicacions. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, sens dubte, partidàs. A dos dies del clàssic es mantenen les incògnites d'Alexia Putellas i d'Irene Paredes. La capitana blaugrana segueix sense entrenar, es manté al marge del grup per unes molèsties al genoll operat en el partit de Champions contra el Benfica. Falta el darrer entrenament de demà, però la seva presència al clàssic a aquesta hora sembla complicada. Pel que fa a Irene Paredes, avui tampoc ha entrenat, procés víric, a culpa d'aquesta baixa també a la Champions, el dimarts passat contra el conjunt portuguès. Arriba el diumenge al Madrid a Montjuïc, 3 punts per sota del Barça, i després d'empatar amb el Chelsea en la seva estrena a la Lliga de Campions. Mariona Caldentell, tirant de pregunta d'avui d'Esports Cope, conscient que la distància entre els dos equips és cada cop més petita.
Creo que ellas también han tenido alguna baja muy importante que igual les ha podido afectar a nivel de juego, pero como ya he dicho, el clásico es el clásico y juegas extra motivado y ahí seguramente ese componente emocional puede igualar las fuerzas, pero creo que nosotras también llegamos en un buen momento, que hemos creado muchas ocasiones, hemos metido muchos goles, así que bueno, veremos si es igualado o no, pero obviamente el Madrid es un equipo que está creciendo y yo creo que eso es bueno para todo el mundo.
Per l'aficionat, qui el vulgui anar a Montjuïc a veure el partit, les entrades van a bon ritme, a prop d'arribar a les 40.000 localitats venudes per un aforament, recordem, de Montjuïc de 49.472 aficionats. S'espera, doncs, un bon matí, un bon ambient al clàssic, partit gran, diumenge a les 12 del migdia. Serà més, segons la Lliga F, el partit amb la major cobertura televisiva en la història de la Lliga.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Saludem ara per comentar la jugada l'exentrenador del Barça, l'home del triplet, Lluís Cortés. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, que tenim clàssic diumenge i et faré la pregunta una mica que es fa tothom. És si veus ja el Real Madrid capacitat o en condicions de donar-li un ensurt al Barça o encara veus el Barça molt superior?
Bueno, jo veig el Barça encara superior, això és cert, però també el Madrid, veig un Madrid que està més a prop, no? Que cada dia que passa està una miqueta més a prop i més preparat per poder competir contra grans equips, com vam veure fa pocs dies contra el Chelsea, i també doncs, més preparat per poder competir al Barça, tot i que hem de ser realistes i crec que el Barça encara està a un nivell superior.
Clar. I allò que diem sempre també, que en futbol en un partit, depèn com vagin les circumstàncies, doncs pot passar qualsevol cosa, però el normal seria que el Barça guanyés o seguís guanyant i guanyés bé, no?
Sí, això seria normal, però com bé dius, el futbol moltes vegades no passa el que està previst o el que a priori seria normal, no? Un error puntual, una mala decisió arbitral, o sigui, qualsevol cosa pot condicionar el partit i el que sí que crec que és que el Madrid té millor equip que anys enrere, és un equip més preparat, és cert que té la baixa de Caroline Vier, que és una jugadora molt i molt bona i que el Real Madrid trobarà molt a faltar aquesta temporada, però tant de bo que un partit igualat, un partit competit, que guanyi el Barça, però que realment que sigui un partit bonic per l'espectador.
Pendents d'Alexia, a veure si pot jugar, que ens vam donar l'altre dia, Lluís, un bon ensurt, sobretot veient-li amb ella la cara quan se'n va anar cap a la banqueta, que feia cara de preocupació, ens vam espantar tots, eh?
Sí, la seva cara, la veritat que no era massa positiva, no? O no transmetia gaire sensacions positives. Jo crec que tal com ha manifestat el club de moment no és res greu i el que sí que també cal tenir en compte que el diumenge que el clàssic sí que és el clàssic però no deixa de ser un partit de Lliga, si Alexia no està al 100% jo potser seria més partidari de fer-la descansar. El Barça per sort té una plantilla molt àmplia i té moltes jugadores que poden jugar un molt bon rendiment i per tant jo crec que no seria un dia per arriscar el clàssic d'aquest any.
Ja que parlem d'Alexia, està en procés de renovar pel Barça, te la imagines amb una samarreta que no sigui la del Barça, Lluís?
Costa molt d'imaginar Alexia amb una samarreta que no sigui la del Barça perquè ha estat molts anys aquí i perquè ella realment és molt culer. Llavors jo, tant de bo el club faci l'esforç que requereix la situació i tant de bo Alexia també faci l'esforç per poder-se posar d'acord les dues parts i poder seguir gaudint de l'Alexia al Barça, perquè jo estic segur que és el que ella vol, que és el que el club vol, però també hem d'entendre que la vida d'un jugador o d'una jugadora dura el que dura i al final s'han de valorar ofertes, s'han de valorar opcions i jo espero que Alexia continuï, però que continuï també en les condicions que es mereix una jugadora que ha guanyat dues pilotes d'or i que ha contribuït molt al creixement del futbol femení del Barça en els últims anys.
Està clar. Escolta, això ho haurà de negociar amb Marc Vivés, nou director esportiu del Barça. Quines referències tens d'ell? El coneixes?
Sí, som molt amics.
Ah, mira.
Som molt amics. Ell va ser professor meu a l'INAF de Lleida.
Sí.
Vam estar junts els 6 anys que jo vaig treballar a la federació, vam treballar junts, colze a colze amb tota la gestió de les seleccions catalanes. I tenim molt bona amistat. El Marc és una persona molt professional, a part també és una molt bona persona, que crec que és molt important també quan en qualsevol càrrec del món del futbol, i jo crec que farà una molt bona feina, tot i que hem de ser conscients que entra al club en un moment on Segurament no és el millor moment econòmic de la història del club, però bueno, jo crec que el Marc farà molt bona feina, i si més no, jo així ho desitjo, i ja parla també, i sap que si jo el puc ajudar en alguna cosa, sap que pot comptar amb mi.
Sí, és un moment econòmicament complicat, s'han de renovar moltes jugadores importants en els propers mesos, i a més el Marc Zubizarreta ha deixat el llistó Lluís molt alt,
Sí, clar, han estat anys de molts èxits al Barça femení, i el llistó està molt alt, i l'objectiu ha de ser mantenir-lo, no? Al final l'objectiu del Barça ha de ser mantenir aquest alt nivell de l'equip femení, tenint en compte que altres equips europeus, sobretot, estan apretant fort, estan invertint molts recursos per poder també fer passos endavant i per poder intentar arribar al nivell del Barça o inclús intentar superar el nivell del Barça.
Uh-huh. Molt bé, Lluís. Veurem aviat a Lluís Cortés novament a una banqueta, que sé que has tingut propostes dels Estats Units els últims temps. Hi ha alguna coseta o què?
Bueno, estem treballant. Al final, un entrenador que està lliure, és normal que també aparegui en quinieles o en opcions quan queden banquetes lliures. Això són temes que porten més els meus representants, els meus agents, però jo de moment estic bé, estic tranquil, esperant, si he d'ocupar una banqueta, que sigui una banqueta amb un bon projecte, un projecte on vulguin comptar amb Lluís Cortés de cara a futur, i de moment tranquil, però també amb ganes, i he de ser sincer i honest, amb ganes d'entrenar aviat, perquè al final els entrenadors tenim això, no? que necessitem entrenar.
Uh-huh. Vas estar a prop d'agafar la selecció del Marroc, però al final l'arribada allà de Bilda va fer que fessis marxa enrere. La història està explicada, però ens agradaria, o m'agradaria que l'expliquessis tu als oients. Com ha anat tot plegat, Lluís?
Sí, bueno, és una història que ja hem explicat, que tampoc m'agradaria remoure molt més, però bueno, és com s'ha explicat. Al final el Marroc va mostrar interès en mi, van venir una delegació de Marroc a Barcelona, vaig anar jo a Marroc durant 3 dies per veure totes les instal·lacions, tot el projecte, un projecte molt interessant, la Federació del Marroc amb el futbol femení. Em van enviar el contracte, i tenia el contracte ja per signar, i quan em van comentar que la seva idea era incorporar a Jorge Vilda dins de l'organigrama, en la posició de director esportiu o de director, sobretot, de seleccions de la sub-20 cap a baix, i, bueno, al final jo no tinc res en contra de Jorge Vilda, això ho he dit sempre obertament. Al final, com a entrenador del Barça i seleccionador, hem tingut sempre una relació molt, molt cordial i d'intentar sumar pel futbol femení a Espanya, però la situació actual d'una persona que està imputada i que a part està en un procés relacionat amb jugadores, que al final jo també les considero les més amigues i que per tant considerava que el millor era no anar de la mà de Jorge Vilda o no anar en el mateix paquet amb Jorge Vilda en aquest projecte. Així es va manifestar la selecció de Marroc i ells van decidir contractar a Jorge Vilda i ja està, i desitjar-li tota la sort del món i, bueno, i jo esperar una següent oferta.
Mm-hmm. Que segur que arribaran i seran bones, perquè Lluís Cortés és un entrenador top i un home amb principis. Lluís, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Tenim partits de seleccions, el clàssic femení diumenge, l'Espanyol que juga demà, i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes, demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone, Yopro, Fritz Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Vinga, obrim el debat, com gairebé cada divendres, amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, i amb el Toni Freixa. Hola, Toni.
Què tal, com esteu? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Per ser Alcaraz ha guanyat el primer set a Medvedev, 6-4, arrenca ara el segon set. Bueno, Petón, comentar alguna cosita de la que nos está dejando la jornada de partidos de selecciones. No sé, por ejemplo, Bielsa, ¿no? Que ha cogido Uruguay, oye, le ganó a Brasil hace poco 2-0, ayer 0-2 Argentina. ¿Eres de Bielsa o no?
Soy sobre todo del Bielsa del primer año.
Ya.
El Bielsa del primer año, hasta que calcina a los futbolistas, es un tipo con una capacidad de persuasión, incluso de innovación, porque está estudiando siempre y es original, ¿eh? Aquí vino con un fútbol distinto al que practicaba con Newell's, digo aquí, al Athletic Club de Bilbao.
Sí, sí.
E incorporó aquella defensa mixta que durante mucho tiempo, a lo largo de los 90 minutos, era individual, luego cambiaban las marcas, o sea, él mete cosas nuevas. Y este primer año, ya lo estás mostrando otra vez, es brillante.
Sí, 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 es verdad que aquel primer año con el Athletic Club, Tony, fue brutal. Yo recuerdo una eliminatoria, creo que era UEFA todavía, contra el Manchester United, que fue absolutamente espectacular.
Sí, sí, yo recuerdo también partidos contra el Barça, presionando hombre a hombre, marcaje hombre a hombre a todo el campo. O sea, duelos sí, individuales con máxima exigencia y un ritmo de partido infernal. Un poco lo que ha dicho Petón, ¿no? ¿Cuánto tiempo te aguanta el equipo siguiendo con esta dinámica? Supongo que el tiempo que duran los resultados y las alegrías, ¿no? Porque todo esto, si te da resultado deportivo, pues más o menos se sobrelleva. En el momento que empiezan las adversidades, en el momento que empiezan a caer los resultados en contra, pues ya es más difícil, ¿no? Pero en cualquier caso, sus equipos son equipos de autor, de eso no hay ninguna duda. Y el éxito, al menos en los inicios de cada trayectoria que él ha tenido, siempre le ha acompañado.
Sí, sí. El virus FIFA ataca al Madrid, Petón, ¿eh? Camavinga más de 2 meses, Vinicius a ver qué tiene, que se lesionó ayer.
Sí. Me voy a tirar la página, lamento mucho, o sea, pero por la autocita pido perdón. Es que se enfadaron mucho. Estaba yo en el chiringuito y les dije, cuidado con la primera lesión de Vinicius. Futbolista tan explosivo está en riesgo. Y el futbolista que se lesiona. Es decir, el que propende. Habéis tenido ejemplos que tenemos nosotros ahora. Utilizo la primera persona del plural para hablar del Barça y del Atlético de Madrid. Memphis Depay.
Sí.
No puede jugar más de 5 partidos seguidos.
Es verdad.
Porque se lesiona.
Sí, sí.
Vinicius se lesionó hace 2 meses y se vuelve a lesionar.
Sí.
Bueno, pues nada, se enfadan, pero el futbolista que propende, y los velocistas, casi todos, siempre propenden, están en riesgo.
Sí, 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 sí. Pueden ser bajas importantes, lo puede acusar el Madrid, Toni, que tiene muchas ahora mismo, ¿eh?
Sí, bueno, ya estamos, es un tema que recurrentemente va saliendo a lo largo de la temporada, los lesionados, pero ya sabéis, yo lo he dicho más de una ocasión, las plantillas se configuran de 22 jugadores y además tienes los jugadores del filial, pues contando con que durante la temporada esas circunstancias se van a producir. Y no sé, será porque últimamente en el Barça sacamos el catálogo de excusas cada día, ¿no?
Yeah.
Pero a mí no, que un jugador esté lesionado, o sea, lo raro va a ser que un equipo consiga disputar todos los partidos de la temporada con todos sus efectivos.
No, eso es imposible.
Es imposible, porque las lesiones se producen.
Sí.
Entonces, bueno,
eso se ha hecho una vez en el fútbol español.
¿Ah, sí? ¿Cuándo? A ver.
Sí.
La Unión Deportiva Las Palmas, con Luis Molomni de entrenador, me parece que era Molomni, que no había llegado sin Ibaldi todavía.
Y una lesión.
Jugó una temporada entera y quedó subcampeón de liga, tío, con dos porteros que se alternaron, Oregui y Ulacia, y 11 jugadores de campo. Uno, en todo caso, Esteves, que entraba, bueno, pero los otros jugaron prácticamente todos los partidos. Sí, sí. Te puedo decir las alineaciones. Es verdad que es un hecho asombroso y único en la historia del fútbol español. Es el mismo equipo que es subcampeón en la liga y llega a una final de Copa en la que Cruyff dio una lección táctica asombrosa, empezando el partido como 10, como interior donde jugaba él, y cuando se puso por delante el Barça se colocó de libre y aquello fue un escándalo.
qué buena historia, como las que se saca de la manga de vez en cuando Petón, que nos encantan. Tony, ha ratificado Laporta a Xavi, que, bueno, está bien, siempre dar apoyo al entrenador y tal, pero claro, cuando ya te empieza a ratificar tanta gente, ¿no? Es que algo no va del todo bien, ¿no?
No, me ha gustado mucho la puesta en escena con el chaleco naranja, las mangas arremangadas, el casco con el escudo. Oye, estamos de misión, de misión militar, y ratificamos a nuestro entrenador. Bueno, a ver, bromas aparte, que el club esté al lado del entrenador, y yo creo que Laporta siempre, si una cosa ha hecho en toda su trayectoria como presidente, siempre estar al lado de sus entrenadores. En la primera etapa, pues únicamente tuvo dos, que fueron Rijkaard y Guardiola, ¿no? En 7 años. En este, bueno, nada más llegó, ya no le gustó mucho Koeman porque no lo había puesto él, ahora está con Xavi, pero yo creo que es normal que se esté al lado del entrenador, y más en este momento de la temporada, que cualquier, vamos, yo creo que a nadie le pasa por la cabeza que el Barça tenga que tomar ninguna decisión respecto de la figura del entrenador, con lo cual, bueno, lo que tiene que hacer el equipo es jugar bien, tener resultados, y automáticamente este debate desaparecerá.
Sí, hay que mejorar, Petón, el juego urgentemente, porque lo que viene después del parón es visitas Vallecas, que siempre es complicado, y después seguidos en Montjuic, Oporto Champions, Atlético de Madrid y Girona.
Sí, muy muy complicado el calendario, ¿eh?
Sí. Yo lo veo peligroso.
Sí, eso es. Sí, bien. Tiene que entonar al equipo. Yo creo que va a recuperar jugadores que le van a ayudar a eso. Me parece que son básicos. Hablo de Jong, por ejemplo. Sí. Y si formaliza, puede hacerlo. El once que él tiene muy, muy, creo, claro en la cabeza, el Barça disputará los próximos partidos de una manera distinta. Es verdad que si pega un cagancho en la vuelta a la competición en 2 semanas, ahí habrá lío.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo comentaremos. Lo dejamos aquí de momento, amigos. Petón, Tony, gracias, ¿eh?
Gracias.
Buen cambio
de semana.
Buen cambio de semana. Dime, oye, Petón.
El Huesca le tocaría las narices al Español.
Ah, mira, sí, empatito ahí, ¿eh?
Empatito, que les dimos un repaso, querido. Que te lo cuenten los pericos que tienes ahí al lado.
Vale, ahora entra Quique.
Venga.
Un abrazo. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
És el lateral esquerre de l'equip, el Miguel Gutiérrez. Miguel, buenas tardes.
Hay que ser ambicioso, pelear por la salvación, y luego vamos a seguir peleando por estar más arriba posible.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Sí, 43. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Va ser repassito. Home, la veritat és que jo no el vaig veure al partit, que venia de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, però sí que al final ells van apretar més, no?
Sí, si jugues així, perdràs 4 de cada 5 partits, l'Espanyol. Així que sí, ole pel Huesca.
Molt bé. I demà què? A batallar.
A patir, a patir. Sí, avui hem estat a l'entrenament, a veure l'entrenament, encara està Pol Lozano per recuperar-se. Setmana vinent diu que el Ramis que estarà ok. El Ramis ha dit que l'Espanyol ha arribat a un acord amb Melamed perquè de moment no superi, eh? Mm. Un Melamed que serà baixa demà, però que a poc anirà entrant amb el grup i amb un tractament conservador intentarà tornar a jugar amb això de que li fa mal l'espatlla. Ha deixat d'entreveure que Puado pot jugar demà. Hi havia gent que deia que estaria dos mesos de baixa. Ahir jo et vaig dir 3 setmanes.
Sí.
Demà no jugarà. I estarà això, 2-3 setmanes de baixa, un Puado que va patir un esguins entre setmana. Demà a la 1, la convocatòria. Cal recordar que aquí Dibaré serà baixa. Vinga, va, escolta l'home. Luis Miguel Ramis, que continua donant canya als seus futbolistes. Per mi, de manera una mica exagerada. Perquè, clar, pot sortir el tiro bé, però també et pot sortir el tiro torçat. En fi, no enganya ningú. Ramis vol resultats.
Si consideráis lo del otro día ser crítico, yo no lo considero. Yo no voy a ponerle paños a nada, porque en el vestuario y en el grupo lo soy mucho más. Lo que queremos es que se expresen, que se suelten, que se contagien. Esto es lo que hago y no me esconderé. Si pensáis que es por ser el primer partido mío el otro día, iba a llegar y iba a decir que habíamos hecho un partidazo, pues yo no he venido a engañar a nadie. Y cuando vea las cosas bien las diré y cuando no, no. Y a ellos multiplicado por 10 porque son los protagonistas y son los que tienen que hacerlo en el campo.
Convendràs amb mi, no?, que pot sortir bé o pot sortir molt malament aquesta arenga als futbolistes.
Esperem que sigui per bé.
Esperem que sigui per bé. Vinga, va, més de Ramis. Practicitat, intentar guanyar.
Para nosotros es una obligación reaccionar. Y yo creo que con una reacción contundente, con el trabajo de la semana, los mensajes de la semana, cómo lo ha recibido el grupo, creo que somos capaces de hacerlo. Y eso nos va a hacer que estemos junto con nuestra gente mucho más cerca de ganar. Ese es el equipo que espero ver mañana como primera opción, desde luego. Los equipos que se mantienen arriba son equipos prácticos. Pero cuando no tienen que brillar, funcionan igual. Bueno, pues nosotros tenemos que conseguir esto también.
I demà es brilli o no es brilli, el resultat ha de ser positiu, perquè ja fa moltes setmanes que l'Espanyol no guanya.
La evolución quiero verla, me gustaría, pero primero que quiero es ganar, ¿eh? Y los jugadores también. Si después de ganar hemos visto una evolución fenomenal, que la vamos a ver, no te quepa ninguna duda, que la vamos a intentar plasmar mañana, seguro. Pero lo primero que tenemos que buscar es los 3 puntos, porque nos dan tranquilidad y confianza para seguir. No sé si daremos 1, 2 o 3 pasos mañana adelante, ojalá sean 5, y así hasta conseguir una inercia de equipo buena.
Tant de bo que ho aconsegueixi. Elx i Alcorcón seguits a casa. És vital sumar 6 de 6. Pacheco a la porteria, Omar, Sergi Gómez o Calero, Cabrera, Brian Olivan, Grajera, Aguado, Salvi, Milla, Martin Braithwaite i al costat de Martin Braithwaite, l'inèdit Keita Balde.
A les 9, la cita demà a Cornellà al Prat, aquest Espanyol Elx. Quique, gràcies, sort.
Sort a tu també, xau.
Que vagi bé. El Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
L'equip està fent història i també els seus futbolistes de forma individual. Històric el debut amb Espanya de l'Aleix García.
Sí, va debutar la segona meitat del partit davant Xipre amb els seus pares a la grada. Torna a vestir la samarreta d'Espanya després de fer-ho amb la sub-18 i és, òbviament, el primer jugador, el primer futbolista del Girona que debuta amb la Roja. Així ho explica el mateix Aleix García en declaracions a Televisió Espanyola.
Imagínate, súper contento, orgulloso, sin palabras prácticamente. Al final, debutar con la selección absoluta es algo que todo jugador sueña y bueno, hoy lo he podido cumplir, así que estoy muy contento.
Dels 8 internacionals que té el Girona, són 7 més els entrenaments que du a terme Savinho amb l'Olímpica de Brasil. Destaquem que també ha jugat Jangel Herrera, 57 minuts a l'empat a 0 entre Venezuela i l'Equador. Avui pendents d'Arnau Martínez i Pablo Torre amb la sub-21 d'Espanya que reben Hongria el Colombino de Huelva a partir de les 9 de la nit i també pendents de Dali Blin, els Països Baixos reben Irlanda a 8:45 del vespre.
Més futbol, tornem a la segona divisió, Gil amb l'Andorra que visita diumenge a la tarda el Villarreal B.
18è contra 17è, tots dos amb 16 punts, 3 per sobre de la zona de descens, o sigui que el partit és molt important per aquest Andorra que arribarà a la ciutat esportiva del Villarreal després de 2 derrotes a les 2 últimes jornades. En aquesta època on cal trobar solucions, les intenta aportar Diego Pampín.
Considero que hay que ser un poquito racional y objetivo. Entiendo que cuando pierdes partidos consecutivos, pues intentes creer que estás en un pozo que no existe. Y al final lo que decía al principio, que hay que coger las cámaras, mirar los vídeos y al final la solución más fácil al final siempre es la correcta. Solucionar el balón parado, solucionar que cuando te pega un balón en largo no puedes quedarte con 3-2 en tu propia área. y son cosas tan sencillas como eso. No, hay que mirar más allá.
I a més, se li entén. Orellana, Martí Vila i Pablo Moreno continuen sent dubte a l'equip d'Eder Sarabia.
I què ens depara aquest cap de setmana? La jornada a la Primera Federació.
Un partidàs. Diumenge, 6 de la tarda, Reino de León, Cultural Leonesa, líder, 24 punts, contra Barça Atlètic, segon classificat, 23 punts. Si el Barça Atlètic enllaça la seva sisena victòria consecutiva, es col·locarà líder d'aquest grup de la Primera Federació. Un partit emotiu per un ex de la Casa de la Cultural, Miguel Percán.
Bueno, es un partido que tengo muchas ganas. Ha sido mi casa durante esta última etapa de mi carrera futbolística y con muchas ganas de volver. Yo sabía que iban a estar ahí peleando por los puestos de arriba. Quizá en esta posición ellos primeros y nosotros segundos, pues no me lo esperaba. Pero ya te digo, cuando estás en una racha así, pues todo es más fácil, lo ves con mejores ojos, pero no nos tenemos que relajar. Ellos están primeros por algo y al final, bueno, nosotros, como ya te he dicho, tenemos que hacer lo que venimos haciendo en anteriores partidos y seguir con esta línea.
Dissabte, el Nàstic setè visitarà el camp del Real Unión de Irún, el Cornellà desè farà el mateix al camp del Arenteiro, mentre que diumenge, a les 4 de la tarda, el Sabadell intentarà deixar de ser cué rebent la visita del Lugo.
A la Lliga Femenina ja hem fet abans la prèvia del Barça-Real Madrid, de diumenge a les 12, el diumenge a les 6 de la tarda, el Levante Les Planes visitarà el Betis. 10 minuts i arribem a les 4, fins aquí al futbol, pausa, i després obrim plana poliesportiva. Avui marxant fins a Turí per parlar de tenis, que està jugant Alcaraz.
Hola, José Lu, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior.
¿Cuántos metiste el año pasado?
Metí 17.
Tú firmas 18, ¿no? Firmas 18.
Bellingham lleva 13 ya.
¿Comentasteis el otro día en el vestuario? ¿Había mosqueo con lo que dijo Piqué? De que no se iba a recordar la última Champions del Madrid y tal.
Joder, pues si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿Y qué, Papá Noel?
¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Vinga, anem fins a Turí, que està jugant el seu partit Carlos Alcaraz contra Medvedev en busca de la victòria que el classifiqui per semifinals. Ángel García, Turín, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, de momento la cosa va bien, pero el partido es ajustado, ¿eh?
Sí, hombre, no puedes tener un partido, que los ha tenido también alguno, pero no deberías tener un partido realmente sencillo ante el número 3 del mundo y además un muro como es Medvedev. Evidentemente no se parece ni a las palizas de Carlos en Indian Wells y en Wimbledon, ni a la paliza de Medvedev en el US Open. Ha ganado el primer set por 6-4. Rompiendo con un juego en blanco maravilloso el servicio de Medvedev, y ahora está 3-4 el ruso con servicio para Alcaraz, que de momento, salvo dos bolas de break al inicio del partido, está muy bien con su saque. Veremos a ver si gana este set. Mañana ya estará todo cerrado, tendremos una gran semifinal Alcaraz-Novak Djokovic y otra gran semifinal Jannik Sinner-Daniil Medvedev, o sea que no valdría para nada el partido esta noche entre Rublev y Medvedev.
Oye, si nos ponemos en lo peor y Alcaraz pierde el partido que está jugando ahora mismo, ¿qué tiene que pasar después para que se meta en semis?
Pues tan sencillo y a la vez tan complicado como que Rublev le gane a Medvedev. Es decir, si ahora remonta Medvedev y gana los dos siguientes sets, con la derrota, Carlitos necesita que Rublev le gane a Zverev y entonces pasaría como segundo de grupo. Y en caso de que gane 2-1, es decir, de que no se apunte este parcial, sino el siguiente, ahí también necesitaría que Rublev ganase si quiere ser el 1 en vez del 2. Queda un poco igual porque el 2 juega contra Sinner, el 1 contra Djokovic, y es susto o muerte.
Bueno, pues estamos pendientes de lo que nos cuentes desde ahí. Ángel, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Chao. Anem al bàsquet, Albert, que el Barça torna a tenir partit d'Eurolliga. Aquest vespre va jugar, quan va ser? Abans d'ahir?
Dimecres.
No, abans d'ahir, avui ja torna a jugar. Ve de fer un molt mal partit a la pista del Baskonia, per tant s'ha d'aixecar avui.
Sí, és partit aquest Barça-València de la novena jornada de l'Eurolliga. Recordo que és un dels grans partits que hi ha en aquesta jornada, a les portes del cap de setmana. Si algú s'ho està pensant, que vagi a veure si troben encara entrades pel Palau Blaugrana. Els dos venen de derrota, deies la del Barça, un dels pitjors partits de la temporada, a Vitòria davant el Baskonia. Va perdre el València davant el Real Madrid amb certa polèmica en un partit més que interessant i en un resultat ajustat. Avui veurem a quin marge ha tingut Roger Grimau per canviar la imatge radicalment de l'equip. Tots disponibles. Va tornar a Vitòria Àlex Abrines. De moment el discurs del tècnic del Barça és el següent.
Ràpid, hem de netejar el físic, hem de netejar el cap i preparar-nos per un partit doncs molt difícil, però bueno, conscients que juguem aquí al Palau i que tenim moltes ganes de tornar a jugar al Palau. València, amb els fitxatges, doncs, com bé dius, és un equip molt físic, que juga amb molta intensitat, amb molts canvis, i bueno, ja vam jugar fa poc contra ells i res, doncs espero que fem un gran partit aquí al Palau.
Recordo que el Barça ha perdut dos partits, està amb 6 victòries, una menys té València, 5. A més, València ja ha guanyat aquesta temporada al conjunt blaugrana, això sí, en partit de la Lliga Endesa. Deia, tots disponibles al Barça. És dubte Jared Harper al conjunt valencià, la cita 8:30, 20:30 al Palau Blaugrana.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Parlem de motor, que en motociclisme tenim Gran Premi al Qatar, i en Fórmula 1 ha començat accidentat el Gran Premi de Las Vegas per culpa de la tapa d'una claveguera. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori, i és casualitat, ¿eh? El mal estado de una alcantarilla del circuito urbano de Las Vegas ha provocado daños en el Ferrari de Carlos Sainz, obligado a suspender los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos cuando solo se llevaba media hora de prueba. El coche del piloto madrileño saltó por encima de la tapa de la alcantarilla y tuvo que ser remolcado. Sainz no sufrió ningún daño, pero los bajos de su vehículo quedaron muy dañados. A pesar de ello, los comisionarios sancionarán a Sainz con 10 posiciones en la parrilla de salida por cambiar batería, motor y chasis de su monoplaza. Alonso ha tenido que esquivar la alcantarilla a 300 por hora y Alpine va a cambiar los bajos del coche de Esteban Ocon, que también ha resultado dañado. La FIA ha revisado después todas las alcantarillas para la segunda tanda de libres, que ha durado 90 minutos para dar más tiempo a los pilotos a adaptarse, porque es la primera vez que este circuito acoge una prueba de Fórmula 1. Los mejores en esta segunda tanda de libres: Leclerc, Sainz y Alonso. La carrera el domingo a las 7 de la mañana, hora peninsular.
Es el que pasa en los circuitos urbanos. Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Vol el Barça va guanyar ahir el seu partit de Champions a la pista del Wisla Plock per 25-28, encapçala el seu grup empatat a victòries amb el Vespren. Aquest és el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega.
Es cierto que los guarismos bajos para lo que somos nosotros, pero creo que Plock también tiene mucho mérito porque duerme el partido, juega pocos ataques, es la oportunidad que tiene que ganar y ha hecho su trabajo muy bien, ¿no? Creo que nosotros hemos tenido el partido controlado y muy contento por esos dos puntos después del maratón que llevábamos, ¿no?
Una altra victòria pel Barça d'handbol, i acabarem recordant que en waterpolo el Mataró es va imposar al Sabadell ahir en partit de Lliga Femenina. Estan protagonitzant últimament aquests dos equips duels espectaculars. Aquesta vegada se l'han endut les de Dani Ballar per un marcador de 7-10.
Hell Superstar!
A vegades passen coses rares. Campionat d'Àsia de mitja marató. 30 atletes inscrites. Van les 30 atletes a la línia de sortida i destaquen les 4 atletes, les 4 teòriques atletes d'Emirats Àrabs Units. Per què? Doncs perquè van completament tapades i de negre. La resta va amb samarreta, pantalons curts, però aquestes 4 atletes de EAU Emirats Àrabs Units, completament tapades i de negre. Bueno, 30 atletes a la línia de sortida, pistoletasso de salida, que diria el
pistoletasso
de salida, que diria Dani Sánchez Llibre, i comença la prova. Bueno, guanya una japonesa, 1:12:41, segona una atleta d'Uzbekistan, Kamidova, 1:13:29, tercera una del Kazakhstan, 1:14:44, van entrant entre la cinquena, la sisena, la desena, la catorzena, la divuitena, la vintena, així fins a 26 atletes. A la classificació oficial de la prova, aquestes quatre figures d'Emirats Àrabs Units no consten, ni com que no van sortir, que efectivament van sortir, ni com que no van acabar, és a dir, no van abandonar, ni van ser desqualificades. Senzillament, aquestes quatre figures han deixat d'existir al Campionat d'Àsia de mitja marató. No se sap ben bé si eren atletes, espies, guardes de seguretat, o què eren aquestes quatre atletes, perquè a la classificació oficial de la prova no hi consten aquestes quatre figures que van sortir completament tapades i de negre.
Así lo político.
Misteri.
No ho sé, no ho sé. Si ho aclaren, ho aclararem. Última hora, Batllori.
Última hora. TAT
inhabilita Luis Rubiales per 3 anys, pel tema Rubiales, òbviament, mentre que a Holanda han suspès a Marc Overmars per 1 any per aquests missatges inapropiats que enviava a treballadores de l'Ajax.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes. Creieu que el Madrid li pot donar un ensurt al Barça en el clàssic de diumenge? Creieu que no, el 69%. En clau espanyol arriba demà la primera victòria de Ramis. Creieu que sí, el 54%. En clau Girona, quin dels dos internacionals ucraïnesos us agrada més? Guanya per poc, pel 52%, Sigankov. Deixem a Alcaraz servint per guanyar el seu partit a Turí. Que vagi bé, bona tarda, bon cap de setmana.